I el dissabte, dia 18, torna TEDx Sitges, la tercera edició d'aquesta jornada, que no és una jornada estrictament sitgetana, sinó que és un projecte mundial i és un projecte que posa en valor el coneixement, les aportacions, les reflexions de tot un seguit de persones, personalitats, algunes més conegudes, les altres no tant, que tenen coses a dir respecte a determinats, diríem, reptes que té la societat. Precisament la tercera edició del TEDx Sitges porta per títol Ahead, Abraza el futuro, alguna cosa així com endavant, en anglès, Abraza el futuro, amb la presència d'Esterri Penya, Cristina Esteve, Marc López, Pau Brunet, Plàcid García Planas i el meteoròleg Tomàs Molina. La dona que mai no para és Rosa Maria Anguita i està darrere, com ha estat darrere, del TEDx Sitges des de la seva primera edició. Rosa Maria, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom, com esteu?
I això és un no parar, eh?
Això és un no parar. De totes maneres, us dic que sóc la Rosa Maria Anguita, però és veritat que estic des del principi en això de TEDx, però l'ambaixadora de TEDx és la Maria Anguita.
Mm-hmm.
Ella és la que va tenir aquesta
idea,
iniciativa.
Rosa Maria, fem però una mica de memòria, perquè així com qui no vol la cosa, han passat 3 anys, aquests 3 anys també de la postpandèmia, de tot plegat, el TEDx és un projecte mundial, hi ha moltes intervencions a tot arreu del món, totes penjades a les xarxes. Com ha aconseguit o com està aconseguint Sitges encaixar dins de tot el que és aquest panorama, aquest gran trencaclosques de TEDx a tot arreu?
Vale, una mica d'història amb lo del TEDx Sitges. La Maria Anguita, que és l'ambaixadora de la iniciativa al poble, va tenir la idea de portar el TED, el TED, al poble de Sitges. El TED, que és una iniciativa mundial, internacional, són conferències que tu pots escoltar en qualsevol lloc.
Mm-hmm.
Tu pots anar a la web, posar ted.com, i llavors allà et surten més de 4.300 conferències i tu pots escollir un idioma, pots escollir un tema, pots escollir una persona i pots anar a caminar, a córrer, sentar-te, escoltar la conferència tranquil·lament. Això ho fa moltíssima gent. Això està superextès en tot el món, és molt conegut, i doncs, la gent ho utilitza per entendre, per aprendre, per inclús practicar idiomes, escoltar idiomes diferents. I durant la pandèmia, la Maria Anguita, que efectivament és una persona molt inquieta i és emprenedora, també ja té la seva pròpia empresa, va pensar que aquesta iniciativa TED tenia sentit que la tinguéssim a Sitges, perquè TED té un format local, o sigui, TED és mundial, però uh-huh. té un format que es pot traslladar als diferents pobles o ciutats, no? Llavors existeix TEDx Vancouver, TEDx Nova York, TEDx Boston, i ella va pensar, per què no TEDx Sitges? Va veure, i és molt fan de les conferències, i va veure que hi havia aquesta opció. El tràmit per demanar a l'organització que ens donessin l'opció de fer-ho a Sitges és molt llarg i és difícil, perquè TED és una marca molt protegida i efectivament per això té tant de prestigi. Llavors, ella va fer tots els tràmits i li van concedir. Llavors, això va fer que el 2021 es fes a Sitges el primer TEDx Sitges. Aquesta va ser una mica la trajectòria de que vingués a Sitges les conferències TED. Mm-hmm.
I el que et comentava, això entenc que és un camí de llarg recorregut, perquè d'alguna manera Sitges també cada vegada sigui més present en tot aquest munt de conferències que tothom pot tenir, tothom hi pot accedir des de casa seva i en qualsevol dispositiu, no?
Sí, tu pots anar al TEDx, al TED, a TED.com,
sí.
Pots posar TEDx Sitges i et surten les 12 conferències que ja tenim fetes a Sitges. O sigui, és una aportació que fa la marca Sitges a la marca mundial TED. No? La marca mundial TED té més de 81 milions de seguidors a tot el món, i això vol dir que TEDx Sitges, l'organització de TEDx Sitges, ha ficat la marca Sitges, que això ho parlem a vegades en l'Ajuntament, que ens ha acompanyat sempre, no? Diu, bueno, és que Sitges ja és prou conegut. Bueno, però està molt bé que Sitges sigui conegut per aquesta marca de prestigi, no? Uh-huh. Una marca de prestigi d'idees, no? De compartiment d'idees, de comportament. No és, diguem, un carnaval, no és una festa, no és un turisme, és realment una marca de prestigi, no? I vincular aquestes dues marques pensem que li dona molt de valor a les activitats que fa el poble arreu de, no? Tot l'any.
Des del punt de vista de la selecció dels conferenciants, els criteris de TED suposo que estableixen, no sé si dir, temes, persones, idioma, hi ha criteris, suposo, a partir dels quals l'organització de TED Sitges escull els conferenciants, els protagonistes de les conferències?
Mira, els organitzadors de les conferències TED tenen l'opció de fer el format que vulguin. O sigui, tu d'alguna manera adquireixes la marca TEDx, no? TEDx Sitges. TED et concedeix ser ambaixador de la marca.
Sí.
Llavors tens la marca TEDx Sitges. A partir d'aquí, tu, bueno, el que va fer la Maria Anguita és muntar un equip de voluntaris. Ningú, absolutament ningú, cobra res, ni la gent que treballa, ni els speakers tampoc, la gent que ve a fer les conferències. I llavors comencem el treball de què fem, què voldríem dir i a qui voldríem convidar perquè ens parli d'aquest tema, no? Normalment el que hem fet és dir, escolta'm, escollim un tema i després veiem. I el format que li donem a les conferències pot ser 3 dies, pot ser una setmana, pot ser una tarda. Nosaltres, sí, inicialment hem escollit que sigués una tarda i que el format siguessin 6 conferenciants. Les conferències TED és obligatori que no siguin més llargues de 18 minuts. No poden ser més llargues de 18 minuts.
D'acord.
Poden ser de 3 minuts, però no de 25.
D'acord. És a dir, no poden excedir els 18 minuts, eh?
No, és una exigència de l'organització. L'organització de TED és molt estricta amb les seves normatives. Segons el que facis, les teves conferències no les penja després o et poden retirar la licència.
D'acord.
Amb la qual tu t'has de venir bastant al que la marca exigeix, que és la que té l'experiència de les coses que funcionen i les coses que no funcionen. Llavors, nosaltres al primer TED es va escollir una paraula, que era empatia. Sortíem d'una pandèmia i vam dir, escolta, empatia, anem a buscar a qui ens agradaria, no? És una mica subjectiu, també, qui ens agradaria que vingués a parlar, no? I vam fer una petita llista, vam dir quant de temps triga a cada conferència, i vam decidir que el format que ens agradava per començar, per arrencar el TED, és agafar una tarda i posar 6 conferenciants, 3 i 3, i fer un descans enmig. Aquest format és el que vam utilitzar el primer any i és el que hem fet també l'any passat i farem també aquest any.
S'ha demostrat que és un format que funciona, Rosa Maria?
És un format que funciona. Ens n'adonem que els que som fans de les conferències TED som superfans, però encara hi ha gent que no coneix les conferències TED. Llavors ens diuen, ai, anem a escoltar John Carlin, no anem a escoltar Lluís Amiguet o l'Oriol Castro, però no entenen molt bé, eh? Estem fent bastant pedagogia de que són les conferències TED, de moment, a Sitges. I això ens agrada molt, no?, que la gent comenci a conèixer. I ens dona peu que potser en un futur el format de les conferències sigui diferent, o sigui més llarg, o sigui més dies, o sigui matí tarda, bueno, ampliar una mica, no?, i posar més conferenciants, o posar un espectacle, que això també es pot fer, es pot complir. Nosaltres, de fet, a les conferències sí que fiquem una mica d'espectacle, una cosa molt breu, perquè l'important són les conferències, però ens anima a veure diferents formats cara a futur, no?, i fem pedagogia del que és les conferències.
Faig un encaix així d'aquells de ficar-hi una mica de reflexió abans de parlar, evidentment, del lema de l'edició d'enguany i dels conferenciants. Però hi ha hagut un cert, i no sé si aquí també hi ha unes condicions que imposa l'organització o no, però hi ha hagut un cert debat sobre l'idioma, l'ús de l'idioma per part dels conferenciants. Les conferències TED es poden fer en l'idioma que l'organització local decideixi o hi ha també uns certs criteris aquí?
El criteri de les conferències TED és que l'idioma el decideix l'organització en el sentit de que el conferenciant tingui total llibertat per fer la conferència com vulgui. O sigui, el primer any vam tenir el John Carlin. El John Carlin va dir, escolta'm, com voleu que faci la... Nosaltres vam dir, l'idioma que vulguis. És el conferenciant el que decideix l'idioma que vol utilitzar per fer les conferències, mm-hmm. totalment. A primer any, ara no recordo ben bé, jo crec que tot es va fer en castellà, el Joan Carli va pensar si la feia en anglès o no, al final va decidir ell mateix que la feia. Tenen absoluta llibertat.
Llibertat. Sí, perquè, sí, si no recordo malament, Anna Bequés l'any passat la va fer en català?
La va fer en català, sí, la va fer en català. El Tomàs Molina va dir que la faria en català. Mm-hmm. No hi ha absolutament cap problema. O sigui, és el conferenciant el que té, com si la vol fer en un altre idioma, sí, sí. O si vingués en un italià, o... És el conferenciant el que té. El que és veritat és que a la foro de gent pues, potser algú entén l'idioma o algú no l'entén mm-hmm. l'idioma. I nosaltres ara, encara som una organització petita, no tenim diguem, les eines, el pressupost per fer traducció simultània per la gent que no hi entén l'idioma. És una cosa que de cara al futur es podria fer. No sé, imagina que convidem algú francès o que parli un altre idioma, és igual. Tu podries portar-lo i facilitar que la gent que estigui a l'auditori pugui entendre, no? Però nosaltres ara encara som una organització petita, amb ganes de créixer, però no estem en situació. Llavors, les conferències TED, com deia al principi, són propietat del TED mundial. O sigui, nosaltres, la mecànica és que nosaltres gravem les conferències sí. i aquestes conferències s'han d'enviar als Estats Units, on està la matriu. Llavors, sí. la matriu analitza totes les conferències al detall i miren molt que no es diguin coses que no es poden dir o que... poso un exemple, sí. una conferència científica, no dic una cosa que pugui ser una barbaritat. Llavors no ho penjaríem. Són ells que autoritzen que les mm-hmm. conferències no, estan d'acord amb les seves regles. Mm-hmm.
Ara, llavors... no sé si t'ho havia preguntat, Rosa Maria, però em sembla que ens havíeu dit que si hi ha dos temes que especialment, diguem-ne, són delicats o que l'organització prefereix no abordar, són... política o religió?
Sí, normalment, això, eh? Sí. Normalment és una cosa que demanen que no es parli. Tampoc uh-huh. es pot fer publicitat. O sigui, tu no pots posar allà a fer una publicitat del que sigui. O nosaltres, per exemple, portem el John Carlin o portem el Plàcid García Planas, que era periodista sí. de guerra, de l'avantguàrdia, o l'any passat va vindre el Lluís Amiguet. No surt allà un cartell l'avantguàrdia.
Entesos.
No? O sigui, és la persona la que mm-hmm. parla, té total llibertat en parlar en la llengua que vulgui, i després és TED Mundial que diu les conferències estan ok, les anem a penjar. De moment, totes les conferències de Sitges estan penjades a la web mundial de TED. També et dic que encara que no es pugui parlar de política o de religió, hi ha molts conferenciants de TED Mundial i entre ells està el papa Francesc, no? Mm-hmm. o està, Bill Clinton,
sí,
o
sí,
està
sí.
David Cameron...
Vaja, és un desideràtum pensar que no parlaran de política o deixaran alguna reflexió vinculada amb l'àmbit polític, personalitats de la política, està clar.
Sí, s'entén el sentit de no demanar política mm-hmm. o no res.
De no fer, entenc, Rosa Maria, proselitisme.
Efectivament.
El lema d'aquest any, obrir-se al futur, abraçar el futur... per què veu pensar en aquest lema per aquest any?
Bueno, venim de la pandèmia. Nosaltres vam arrencar el primer TED amb empatí, no? Empatia, escolta, han passat moments complicats, anem a parlar una mica d'aquesta empatia, no? El John Carlin va fer una xerrada molt interessant que parlava de la felicitat. Va ser molt, molt interessant. El segon TED va ser Shine, que és brillar, i vam dir, escolta, anem a mirar el futur, perquè estem en un moment... estem una mica, no?, tots amb aquestes incerteses de la feina, de la situació econòmica, socioeconòmica... Bueno, anem a posar una mica aquesta visió, no?, de futur dels conferenciants. Anem a buscar, doncs, pues, òbviament, i a mi em sembla molt obvi que es pugui parlar de meteorologia, no?, i la conferència de dir, escolta, què ens espera en el clima? Uh-huh. Estem en un moment de guerres i vam trobar absolutament adient que vingués algú que tingui aquesta visió més propera. Vam dir, escolta, anem a donar una visió més de futur, no?, que la gent pugui mirar més endavant i fer reflexionar i un to una mica positiu, també t'ho dic, eh?
Que suposo que és també un dels... No sé si una de les finalitats sí. de TED, no? Aquesta visió sí. enriquidora de la vida o motivadora sí. de la vida.
són molt en positiu, les conferències.
Per cert, que no sé si de les tres edicions, aquesta és la que té el conferenciant més jove?
Aquesta és la que tenim a conferenciant més jove, efectivament. Aquest any hi ha conferenciants d'entre 10 anys i 60 anys. Uh-huh. Tenim un noi, que és un noi que es diu Pau Brunet, és un noi que és autista, però que és molt actiu en xarxes socials. És un noi de Girona i li està donant molta visibilitat al que és l'autisme, no? I, de fet, la Maria Anguita va identificar aquest noi i va dir, ostres, anem a provar a veure si aconseguim que vingui, no? Perquè és maquíssim que un noi pugui explicar. Aquest noi, bueno, si el seguiu o el podeu veure, bueno, és ho explica fenomenal i és superempàtic i els, bueno, la seva família l'ajuda que s'expressi, però és una persona que jo crec que val bastant la pena després escoltar la seva conferència. Mm-hmm. Serà molt interessant tenir-lo.
Pau Brunet, Plàcid García Planas, periodista, historiador, Tomàs Molina, meteoròleg, Esterri Penya, com ens ha comentat fa quatre dies la seva experiència, emprenedor, per un emprenedor d'aquests amb majúscules.
Sí, molt interessant l'Esterri, perquè és veritat que parlem molt de sostenibilitat, però ell ja ho té a tocar, no? Vull dir, ell ja ho ha fet efectiu, ja ho porta a terme, no? I el que fa és té ja nom, cognom i ja està funcionant, és un exemple magnífic.
Mm-hmm. I Cristina Esteve i Mar López?
Sí, les dues noies d'aquest any. Mar López és una noia de fet, anàvem a classe juntes, és metgessa, és dentista, i ha desenvolupat molt aquesta part d'acompanyament a la part final de la vida de les persones, no? Serà interessant escoltar-la, perquè al final és un procés que hem fet tots, que farem tots, no?
Sí.
I ella és, bueno, metgessa, és una persona científica, lògicament, treballa com a científica, com a metgessa, com, no? És una persona de cap fred, per dir-ho d'alguna manera, però s'ha interessat per aquest aspecte d'aquesta disciplina, no? I l'ha desenvolupat i bueno, serà interessant també escoltar-la.
I en el cas de Cristina Esteve?
La Cristina Esteve va tenir una experiència personal d'una paràlisi cerebral, i això va desenvolupar que va escriure un llibre i ens explica la seva experiència, que hi ha molts casos, no?, de que et passa alguna cosa a la vida i llavors has de repensar la teva vida i portar això i dir, bueno, pues, escolta'm, la vida no és un fil recte, no? Has de constantment parar-te i veure, bueno, ara per aquí, ara per allà, no? La Cristina també és una experiència vital en primera persona. Això sempre fa molt bé, escoltar-lo.
Ho teniu tot venut per dissabte?
Tot venut, sí. En 10 dies es van vendre tots els tíquets. Els tíquets, que hi ha gent que diu, bueno, és que clar, no cobra ningú, però venen entrades. Bueno, és que hem de pagar, les conferències han d'estar gravades amb una certa qualitat, s'han d'enviar amb una certa, perquè estigui en línia amb la xarxa de red de mundial de TED,
sí.
I sí, ens ajuda als gastos que genera, no? Perquè encara que els que treballem com a voluntaris en el TEDx Sitges, no cobra, ningú cobra res, però tots som professionals, tenim les nostres feines. Llavors, això ens ajuda als gastos que suposa organitzar aquestes conferències, no? O sigui, sí, en 10 dies es va vendre absolutament tot. Aquest any hi ha un equip molt interessant Som tot noies aquest any, a l'equip de voluntaris.
Ah.
Tot noies aquest any.
Per què? En aquest cas, la presentació, i ho afegim aquí, la presentació també anirà a càrrec d'una sitgetana prou coneguda.
Sitgetana. Bueno, hem tingut 2 anys a l'Esther Soto, que és actriu molt coneguda, i l'Esther Soto aquest any, bueno, no fa ella també perquè estava com de baixa, va tenir com una caiguda fa temps i... la veritat és que ara tenim, ens fa gràcia perquè la Loreto aquest any presentarà la gala, bueno, l'event, i l'any passat la seva germana va ser conferenciant, o sigui, sí, bueno, la Mar López, que és speaker, també és de Sitges, i a l'equip de voluntàries totes som de poble, totes, o sigui, bé.
Tot plegat aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda per aquells i aquelles que ja saben positivament que no podran anar-ho a veure, no pateixin, perquè les conferències TED més o menys Quan triguen a penjar-se, Rosa Maria?
Normalment, la nostra experiència és que en un mes, perquè ells les veuen, les validen i les pengen. Si hi ha alguna conferència que hem de mirar-la amb més detall perquè han identificat que parla d'algun tema mèdic, normalment triguen una miqueta més.
Uh-huh.
Però un mes, dos mesos, màxim.
D'acord.
Estaran penjades. Farem conèixer xarxes socials. Uh-huh. Som bastant actius en xarxes socials. Tenim aquest any una community manager molt jove que es diu Martina Franco, que està portant les xarxes d'Insta i això ho fa superbé.
Doncs probablement...
I les penjarem perquè les pugueu escoltar.
Però probablement gener de l'any que ve, eh?
Sí, jo diria que gener de l'any que ve ja.
Gener de l'any que ve ja, o sigui que no hauran d'esperar massa, de moment.
No.
La llista val prou la pena. Esterri Penya, Cristina Esteve, Mar López, Pau Brunet, Plàcid García Planas i Tomàs Molina, els protagonistes d'aquest AHEAD, Abraça el futuro, les conferències de TEDx Sitges, que tindran lloc aquest dissabte al Prat. On hem parlat amb la responsable de comunicació de TEDx Sitges, la Rosa Maria Anguita. Rosa Maria, gràcies. Molta sort
el
dissabte.
Us donem les gràcies pel ressò que feu i pel suport que ens doneu, de veritat.
Això és molt simple.
I us esperem veure per allà. Sí,
ens veurem per allà, com sempre.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Rosa Maria. Adéu-siau.
Bon dia a tots. Gràcies.